Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Sant Cugat impulsa la primera fira de l'ensenyament més 16 de la ciutat amb el lema Orienta el teu talent. La proposta se celebra des d'aquest divendres i fins aquest dissabte a l'Arxiu Nacional de Catalunya i té l'objectiu de facilitar l'acompanyament de la joventut i les famílies en l'elecció de l'itinerari més adequat per al seu desenvolupament acadèmic. I és que la coordinadora de FAS de Sant Cugat, de fet, ha denunciat que aquesta fira promociona, diuen, l'escolaritat privada. A través d'un comunicat, les AFAS han qüestionat l'objectiu de la cita, creuen que hipotèticament està destinada a ajudar els joves a partir de 16 anys, però arriba després que s'hagi iniciat el període d'inscripció als centres públics de secundària. El túnel de sota de la plaça de Lluís Millet a l'estació de ferrocarrils de Sant Cugat estarà tancat a la circulació aquest dissabte 5 d'abril per les obres de reparació d'una reixa de drenatge, segons ha informat l'Ajuntament. El tall de trànsit serà des de les 8 fins a les 10 de la nit. L'Ajuntament de Sant Cugat ha estat l'escenari aquest dijous de l'Assemblea Ordinària de la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària, que ha reunit una cinquantena de representants polítics d'arreu del país. Aquesta trobada anual ha tingut un doble vessant. D'una banda, una jornada de treball entre càrrecs electes per compartir estratègies i experiències, i de l'altra, l'Assemblea Ordinària de la Xarxa, on s'ha presentat les línies de treball per al 2025. 813 inscrits disputaran la 25a edició de la cursa d'orientació escolar de Sant Cugat aquest diumenge a l'escola Turó de Can Mates, organitzada per l'Ajuntament a través de l'AUMET. La competició s'inicia a les 10 del matí des de la categoria prebenjamí fins la popular. I Volpelleres acollirà per segon any consecutiu una jornada castellera a càrrec dels castellers de Sant Cugat i els geganters de Sant Cugat. La cita tindrà lloc aquest diumenge 6 d'abril i començarà a les 11 del matí amb un taller familiar a càrrec dels geganters. A les 12 del migdia serà el torn de l'actuació castellera amb la participació dels gausacs, els bordegassos de Vilanova, els castellers de Terrassa i els minyons de Terrassa. I Catalunya ha començat a vacunar nois d'entre 14 anys i 18 contra el virus del papiloma humà. D'aquesta manera, des d'aquest abril, els nois nascuts entre el 2007 i el 2010 poden rebre aquesta vacuna.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts. Benvinguts al resum setmanal del Connectats, un recull de les entrevistes més destacades dels últims dies, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Ens acompanyeu? El resum d'aquesta setmana el comencem amb una celebració, la del Dia Internacional de la Visibilitat Trans. Cada 31 de març, des del 2009, és una jornada de celebració, però també de sensibilització contra la transfòbia. El Prat de Llobregat ho van celebrar amb un seguit d'activitats i nosaltres en vam parlar amb Ivan Conde i la tresorera d'Orgull Potablava, Marta Mouls. Continuarem amb una notícia que dimarts van compartir amb tots vosaltres. Funerària de Terrassa serà la primera de caràcter municipal de Catalunya que comptarà amb un servei per animals de companyia. I vam conèixer més detalls a través de l'entrevista de Sergi Estapé a Xavi Munt, el seu gerent. Acabarem parlant també de mascotes. No els veus, però hi són. És una campanya de l'Associació de Veterinaris Especialistes en Petits Animals, centrada en la desparasitació periòdica i per combatre mites sobre els riscos invisibles dels paràsits en aquesta època de l'any. Vam conversar amb Ramon Gallo, veterinari i un dels ideòlegs d'aquesta campanya que més ens va deixar alguns consells. Tot això concentrat en la pròxima hora que trobareu a Spotify. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Bona tarda, parlem amb la tresorera, precisament d'Orgull Pota Blava, amb Marta Mouns. Marta, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé. Què tal esteu per allà?
Molt bé, també. Primer de tot, que pot semblar com molt elemental i fins i tot una pregunta gairebé ofensiva, però per què és necessari un dia exclusiu per a les persones trans?
Bueno, és necessari un dia exclusiu perquè dins del col·lectiu hi ha realitats molt diferents. No es viuen les mateixes realitats si ets una persona gay, lesbiana, no binària, trans, asex. Cada col·lectiu, cada lletra del col·lectiu té la seva realitat. Hi ha lletres que ara mateix estan més acceptades, lletres que encara s'ha de fer molta lluita, tot i que s'ha de fer lluita amb cadascuna de les lletres del col·lectiu, però ara més que mai pensem que s'ha de fer un especial èmfasi a la lletra T, a la de les persones trans, perquè estem vivint també un moment polític complicat, en general amb l'augment dels moviments d'ultradreta i fascistes, i bueno, i també delicat en general perquè s'estan confonent conceptes dins del feminisme i s'està deixant la lletra T i a les persones trans en una situació més vulnerable que mai.
T'ho anava a preguntar més endavant, però precisament com treus el tema, des de l'entitat, com veieu aquesta situació? Si existeix unitat en el col·lectiu i com es poden tractar les friccions habituals entre diferents línies de pensament, com succeeix, com has comentat, també en d'altres lluites, com pot ser la feminista?
Sí, bueno, és que al final traiem aquest tema perquè ara mateix està tot com... Tristment està molt, molt lligat i no es pot parlar de dies com el Dia de la Visibilitat Trans sense posar èmfasi en els temes d'actualitat. Bueno, nosaltres creiem que al final tot aquest conflicte que està ben dins del feminisme o més que conflicte, tota aquesta història de que no hi ha opinions comunes. Jo penso personalment que es deu a la manca d'informació, a la manca d'educació i al no escoltar-se lliurement. Crec que hi ha opinions que pensen que és una guerra, no? Que el fet de que un col·lectiu tingui drets significa treure drets a un altre col·lectiu, en aquest cas al de les dones, però res més lluny de la realitat. Al final és guanyar drets en cadascun dels moviments i no podem entendre el feminisme sense el moviment queer i sense les dones trans. És que no es pot.
De cara a aquest dilluns, explica'ns en detall les activitats i accions reivindicatives que dureu a terme.
Vale, des d'Orgull Pota Blava durem a terme una activitat al Centre Cívic Ribera Baixa que començarà a les 6 de la tarda. L'activitat constarà de la lectura del manifest que ja ho fem de forma habitual el dia 31 des de fa ja 3 anys que portem d'associació. I aquest any havíem pensat en fer també una activitat d'un cinefòrum i ja que tots aquests temes no estan tan latents, havíem pensat en projectar la pel·lícula d'Orlando, Mi biografia política, del filòsof, artista d'en Paul B. Preciado, que precisament tant els seus llibres, els seus assajos i les seves obres de teatre i ara amb aquesta pel·lícula, crec que explica molt, molt bé el per què no ha d'haver un conflicte i el per què els feminismes han d'estar de la mà del col·lectiu LGTBIQ+. I, bueno, fa obrir bastant la ment a través de l'argument de la pel·lícula, que faig així un spoiler ràpid. La pel·lícula tracta de que en Paul B. Preciado li escriu una carta a la Virginia Woolf, i amb aquesta carta, durant tota la pel·lícula, va fent un repàs del llibre d'Orlando, de Virginia Woolf, i a la vegada va relacionant aquest llibre amb la transició que ell va viure com a persona trans. Molt bonica, molt poètica, una pel·li de 10.
També hi ha molt de debat en aquest sentit, no?, sobre l'aparició o aparició de persones trans, de la ínfima representació per, sobretot, no?, les persones del col·lectiu que ho veuen així. Després hi ha una part de la societat que fins i tot parla de que ara s'han perdut el cap i de que hi ha una sobrerepresentació, però és cert que, per exemple, una pel·lícula com aquesta, que en el circuit dels festivals de cinema ha tingut reconeixements i ha tingut nominacions, però després, potser, jo no ho sé, però tampoc hi ha hagut l'oportunitat de veure-la, no?, a grans sales de cinema, precisament. Parlem d'una pel·lícula de no fa tant, relativament recent.
Bueno, depèn del que entenem també per cinema. Si al final parlem de sales grans on posen pel·lícules mainstream, per així dir, pel·lícules Hollywood, pues en aquests cinemes no posaran aquesta pel·lícula, però cap altra pel·lícula de cinema, diguem, com més independent o de cinema que sigui una mica més reivindicatiu. A les sales, tipo el Renoir, el Somseig, totes aquestes sales de Barcelona que ja tenen molt de renom i que algunes són molt grans, sí que han passat la pel·lícula. També saber buscar quins cinemes fan cinema més bo, i per aquestes pel·lícules passen. De fet, jo la vaig anar a veure al Renoir quan va sortir d'estrena, i no sé quantes setmanes va estar, però bueno, és un cinema potent a nivell de Barcelona.
I si no, veure-la aquest dilluns amb vosaltres al Centre Cívic Sant Jordi. Ahir mateix es va publicar la radiografia de l'estat de la LGTBI-fòbia i de la transfòbia a Catalunya el primer trimestre de 2025, és a dir, fins al mes de març, no? I hi ha hagut 65 incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya, 25 de les quals motivades per la transfòbia, és a dir, un 38,5% del total de les incidències per LGTBI-fòbia i un augment de l'11,6% respecte a les incidències registrades per transfòbia en el mateix període de l'any 2024. Què us diuen, o fins i tot a nivell personal, què et diuen aquestes xifres?
Bueno, pues són terribles, no? Posen els pèls de punta. Jo a nivell personal, i bueno, crec que parlo a nivell de totes les persones del col·lectiu, crec que estem en un moment pues difícil. S'estan perdent drets que fins ara havíem guanyat, estan havent uns populismes terribles, s'estan validant moltes coses a nivell polític que no s'haurien de validar, a nivell de televisió, de comunicació. Crec que també les xarxes socials estan fent molt de mal amb el tema de la desinformació. I, bueno, penso que s'ha de fer alguna cosa per aturar això, i les persones que tenen més poder per poder solucionar-ho s'haurien de moure.
Ho has comentat ja una mica en les primeres respostes, i teniu la sensació, o les dades també, d'un major focus de la violència envers les persones trans? Potser una mica a col·lació d'allò que deies, que doncs, hi ha molta més feina a fer en l'acceptació o en la integració real en drets i en llibertats de les persones trans que potser d'altres lletres del col·lectiu?
Sí, sí, hi ha moltes més agressions. També crec que és per una... A part de que encara ara pues hi ha més problemes, no? A nivell de l'educació, a nivell de que les persones siguin més obertes de ment, també hi ha un problema a nivell de que jo, com a persona lesbiana, també puc com amagar, no?, una mica de cara a una altra persona, no té per què llegir-me d'aquesta manera. En canvi, les persones trans no poden amagar-se, no?, d'aquesta manera. Ja el seu cos, la seva cara...
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La música més propera a tu, a Ràdio Sant Cugat.
Vinc de la gola del llop, de robar tots els tresors. Sempre fent el que volia, sóc digne supervivent, pirata d'aquest temps. Vinc pensant en el no-res, jo sóc de cor calent. Sóc la flama que es cultiva, no tinc llei ni precedent. La nit m'emboira el seny, sóc rebel al pas del temps. Ensenc el món al meu pas. Pensat el meu destí, prescindiré de tot allò que em fa mentir, fent cas només al meu instint i tot un món per descobrir. Vinc de tot el que vaig fer, de tot el que vindrà, fent camí a cada passa, perdo el fil si em perd la nit, el temps em queda petit, sóc la revolta dins del llit. El que hem fet i pel que farem.
els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
I feel it in my finger. I feel it in my toe. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Come on and let it show.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
I look at you and suddenly something in your eyes I see. Sun begins be watching me. It's that old devil moon that you stole from the sky. It's that old devil moon in your eyes. You and your glass make these old men too hard to handle. Stars in the night, bays in the light, can't hold a candle to your eyes. Does you got me flying high and wide on a magic carpet ride, full of butterflies inside. Just wanna cry, wanna cool, wanna love like a loon. It's that old devil moon in your eyes.
still goodbye.
Música a Ràdio Sant Cugat.
I heard you went out today, even though you said you were a little sick. You were always looking for someone to play, and that is lame, oh so lame. I saw this from a mile away. It didn't for a second blow my mind away. You were like a movie, but all movies end. They'll end. Though you said that every single day felt like fun time. Every single stink felt like butterflies beneath my chest that come to rest and come to rest my world. I climbed to the top and fell, broke the ground and went straight to hell. Yes, I acted like a child, but you did as well. You let me melt through the sink. We had no time to complain.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Sant Cugat impulsa la primera fira de l'ensenyament més 16 de la ciutat amb el lema Orienta el teu talent. La proposta se celebra des d'aquest divendres i fins aquest dissabte a l'Arxiu Nacional de Catalunya i té l'objectiu de facilitar l'acompanyament de la joventut i les famílies en l'elecció de l'itinerari més adequat per al seu desenvolupament acadèmic. I és que la coordinadora de FAS de Sant Cugat, de fet, ha denunciat que aquesta fira promociona, diuen, l'escolaritat privada. A través d'un comunicat, les AFAs han qüestionat l'objectiu de la cita, creuen que hipotèticament està destinada a ajudar els joves a partir de 16 anys, però arriba després que s'hagi iniciat el període d'inscripció als centres públics de secundària. El túnel de sota de la plaça de Lluís Millet a l'estació de ferrocarrils de Sant Cugat estarà tancat a la circulació aquest dissabte 5 d'abril per les obres de reparació d'una reixa de drenatge, segons ha informat l'Ajuntament. El tall de trànsit serà des de les 8 fins a les 10 de la nit. L'Ajuntament de Sant Cugat ha estat l'escenari aquest dijous de l'Assemblea Ordinària de la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària, que ha reunit una cinquantena de representants polítics d'arreu del país. Aquesta trobada anual ha tingut un doble vessant. D'una banda, una jornada de treball entre càrrecs electes per compartir estratègies i experiències, i de l'altra, l'Assemblea Ordinària de la Xarxa, on s'ha presentat les línies de treball per al 2025. 813 inscrits disputaran la 25a edició de la cursa d'orientació escolar de Sant Cugat aquest diumenge a l'escola Turó de Can Mates, organitzada per l'Ajuntament a través de l'AUMET. La competició s'inicia a les 10 del matí des de la categoria prebenjamí fins la popular. I Volpelleres acollirà per segon any consecutiu una jornada castellera a càrrec dels castellers de Sant Cugat i els geganters de Sant Cugat. La cita tindrà lloc aquest diumenge 6 d'abril i començarà a les 11 del matí amb un taller familiar a càrrec dels geganters. A les 12 del migdia serà el torn de l'actuació castellera amb la participació dels gausacs, els bordegassos de Vilanova, els castellers de Terrassa i els minyons de Terrassa. I Catalunya ha començat a vacunar nois d'entre 14 anys i 18 contra el virus del papiloma humà. D'aquesta manera, des d'aquest abril, els nois nascuts entre el 2007 i el 2010 poden rebre aquesta vacuna.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
Benvinguts al resum setmanal del Connectats, un recull de les entrevistes més destacades dels últims dies, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Ens acompanyeu? El resum d'aquesta setmana el comencem amb una celebració, la del Dia Internacional de la Visibilitat Trans. Cada 31 de març, des del 2009, és una jornada de celebració, però també de sensibilització contra la transfòbia. El Prat de Llobregat ho van celebrar amb un seguit d'activitats i nosaltres en vam parlar amb Ivan Conde i la tresorera d'Orgull Potablava, Marta Mouns. Continuarem amb una notícia que dimarts van compartir amb tots vosaltres. Funerària de Terrassa serà la primera de caràcter municipal de Catalunya que comptarà amb un servei per animals de companyia. I vam conèixer més detalls a través de l'entrevista de Sergi Estapé a Xavi Munt, el seu gerent. Acabarem parlant també de mascotes. No els veus, però hi són. És una campanya de l'Associació de Veterinaris Especialistes en Petits Animals, centrada en la desparasitació periòdica i per combatre mites sobre els riscos invisibles dels paràsits en aquesta època de l'any. Vam conversar amb Ramon Gallo, veterinari, i un dels ideòlegs d'aquesta campanya que més ens va deixar alguns consells. Tot això concentrat en la pròxima hora que trobareu a Spotify. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Bona tarda. Parlem amb la tresorera, precisament, d'Orgull Pota Blava, amb Marta Mouns. Marta, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé. Què tal esteu per allà?
Molt bé, també. Primer de tot, que pot semblar com molt elemental i fins i tot una pregunta gairebé ofensiva, però per què és necessari un dia exclusiu per a les persones trans?
Bueno, és necessari un dia exclusiu perquè dins del col·lectiu hi ha realitats molt diferents. No es viuen les mateixes realitats si ets una persona gay, lesbiana, no binària, trans, asex. Cada col·lectiu, cada lletra del col·lectiu té la seva realitat. Hi ha lletres que ara mateix estan més acceptades, lletres que encara s'ha de fer molta lluita, tot i que s'ha de fer lluita amb cadascuna de les lletres del col·lectiu, però ara més que mai pensem que s'ha de fer un especial èmfasi a la lletra T, a la de les persones trans, perquè estem vivint també un moment polític complicat, en general amb l'augment dels moviments d'ultradreta i fascistes, i, bueno, i també delicat en general perquè s'estan confonent conceptes dins del feminisme i s'està deixant la lletra T i a les persones trans en una situació més vulnerable que mai.
T'ho anava a preguntar més endavant, però precisament com treus el tema, des de l'entitat, com veieu aquesta situació? Si existeix unitat en el col·lectiu i com es poden tractar les friccions habituals entre diferents línies de pensament, com succeeix, com has comentat també en d'altres lluites, com pot ser la feminista?
Sí, bueno, és que al final traiem aquest tema perquè ara mateix està tot com... Tristment està molt, molt lligat i no es pot parlar de dies com el Dia de la Visibilitat Trans sense posar èmfasi en els temes d'actualitat. Bueno, nosaltres creiem que al final tot aquest conflicte que està havent dins del feminisme o més que conflicte, tota aquesta història de que no hi ha opinions comunes. Jo penso personalment que es deu a la manca d'informació, a la manca d'educació i al no escoltar-se lliurement. Crec que hi ha opinions que pensen que és una guerra, no? Que el fet de que un col·lectiu tingui drets significa treure drets a un altre col·lectiu, en aquest cas el de les dones, però res més lluny de la realitat. Al final és guanyar drets en cadascun dels moviments i no podem entendre el feminisme sense el moviment queer i sense les dones trans. És que no es pot.
De cara a aquest dilluns, explica'ns en detall les activitats i accions reivindicatives que dureu a terme.
Vale, des d'Orgull Pota Blava durem a terme una activitat al Centre Cívic Ribera Baixa que començarà a les 6 de la tarda. L'activitat constarà de la lectura del manifest que ja ho fem de forma habitual el dia 31 des de fa ja 3 anys que portem d'associació. I aquest any havíem pensat en fer també una activitat d'un cinefòrum i ja que tots aquests temes no estan tan latents, havíem pensat en projectar la pel·lícula d'Orlando, Mi biografia política, del filòsof, artista i bueno, d'en Paul B. Preciado, que precisament tant els seus llibres, els seus assajos i les seves obres de teatre i ara amb aquesta pel·lícula crec que explica molt, molt bé el per què no ha d'haver un conflicte i el per què els feminismes han d'estar de la mà del col·lectiu LGTBIQ+. I, bueno, fa obrir bastant la ment a través de l'argument de la pel·lícula, que faig així un spoiler ràpid. La pel·lícula tracta de que en Paul B. Preciado li escriu una carta a la Virginia Woolf i amb aquesta carta, durant tota la pel·lícula, va fent un repàs del llibre d'Orlando, de Virginia Woolf, i a la vegada va relacionant aquest llibre amb la transició que ell va viure com a persona trans. Molt bonica, molt poètica, una pel·li de 10.
Un també hi ha molt de debat en aquest sentit, no?, sobre l'aparició o aparició de persones trans, de la ínfima representació per, sobretot, no?, les persones del col·lectiu que ho veuen així. Després hi ha una part de la societat que fins i tot parla de que ara s'han perdut el cap i de que hi ha una sobrerepresentació. Però és cert que, per exemple, una pel·lícula com aquesta, que en el circuit dels festivals de cinema ha tingut reconeixements i ha tingut nominacions, però després, potser, jo no ho sé, però tampoc hi ha hagut l'oportunitat de veure-la, no?, a grans sales de cinema, precisament. Parlem d'una pel·lícula de no fa tant, relativament recent.
Bueno, depèn del que entenem també per cinema. Si al final parlem de sales grans on posen pel·lícules mainstream, per així dir, pel·lícules Hollywood, pues en aquests cinemes no posaran aquesta pel·lícula, però cap altra pel·lícula de cinema, diguem, com més independent o de cinema que sigui una mica més reivindicatiu. A les sales, tipo el Renoir, el Somseig, totes aquestes sales de Barcelona que ja tenen molt de renom i que algunes són molt grans, sí que han passat la pel·lícula. També saber buscar quins cinemes fan cinema més bo, i però aquestes pel·lícules passen. De fet, jo la vaig anar a veure al Renoir quan va sortir d'estrena i no sé quantes setmanes va estar, però bueno, és un cinema potent a nivell de Barcelona.
I si no, veure-la aquest dilluns amb vosaltres al Centre Cívic Sant Jordi. Ahir mateix es va publicar la radiografia de l'estat de la LGTBI-fòbia i de la transfòbia a Catalunya el primer trimestre de 2025, és a dir, fins al mes de març, no? I hi ha hagut 65 incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya, 25 de les quals motivades per la transfòbia, és a dir, un 38,5% del total de les incidències per LGTBI-fòbia i un augment de l'11,6% respecte a les incidències registrades per transfòbia en el mateix període de l'any 2024. Què us diuen, o fins i tot a nivell personal, què et diuen aquestes xifres?
Bueno, pues són terribles, no? Posen els pèls de punta. Jo a nivell personal, i bueno, crec que parlo a nivell de totes les persones del col·lectiu, crec que estem en un moment pues, difícil. S'estan perdent drets que fins ara havíem guanyat, estan havent uns populismes terribles, s'estan validant moltes coses a nivell polític que no s'haurien de validar, a nivell de televisió, de comunicació. Crec que també les xarxes socials estan fent molt de mal amb el tema de la desinformació. I, bueno, penso que s'ha de fer alguna cosa per aturar això, i les persones que tenen més poder per poder solucionar-ho s'haurien de moure.
Ho has comentat ja una mica en les primeres respostes, i teniu la sensació, o les dades també, d'un major focus de la violència envers les persones trans? Potser una mica a col·lació d'allò que deies, que doncs, hi ha molta més feina a fer en l'acceptació, en la integració real en drets i en llibertats de les persones trans que potser d'altres lletres del col·lectiu?
Sí, sí, hi ha moltes més agressions. També crec que és per una... A part de que encara ara doncs hi ha més problemes, no? A nivell de l'educació, a nivell de que les persones siguin més obertes de ment, també hi ha un problema a nivell de que jo com a persona lesbiana també puc com amagar, no?, una mica de cara a una altra persona, no té per què llegir-me d'aquesta manera. En canvi, les persones trans no poden amagar-se, no?, d'aquesta manera. Ja el seu cos, la seva cara, com totes elles, ja s'estan mostrant com són. I bueno, no hauria de ser un problema, però ho està sent. I bueno, no sé, és que és molt terrible aquest tema. S'hauria de fer alguna cosa, i penso que dies com el de dilluns, com accions com la que fem des d'Orgull, com accions com les que es fa doncs des de l'Ajuntament, també amb l'excursió a la Model, pues penso també que s'haurien de fer durant l'any, no només fer èmfasis aquest dia 31, sinó fer aquest tipus de sessions més educatives, més formatives, la resta de l'any. I no separar-les d'altres, no separar-les, per exemple, del 8M, del Dia de la Dona, sinó que sigui tot transversal.
Havíeu demanat per xarxes socials també la col·laboració ciutadana en quant a propostes, ja fos doncs amb idees per commemorar aquest dia, també amb frases, etc. Com ha anat la convocatòria una mica d'això, de fer que sigui més una cosa de tothom a l'organitzar aquesta jornada?
Sí, bueno, això sobretot ho fem a nivell d'activitats, ho fem internament amb els socis i les sòcies d'Orgull Pota Blava. El que fem de forma col·laborativa sempre, amb cada dia, sigui el dia de la visibilitat bisexual, el dia de la visibilitat lèsbica, el dia de l'orgull, ara en aquest cas doncs el dia de la visibilitat trans, sempre, sempre, sempre fem una crida per xarxes i fem que un formulari perquè el manifest que es llegeixi sigui obert i tothom de la ciutadania pugui col·laborar. Perquè creiem que formis part de l'associació Orgull Pota Blava o no formis part, tothom té la seva paraula a dir, tothom pot participar.
Potser és una qüestió molt, molt inicial, però per si de cas també per aquelles persones que potser encara podem endur-nos a errada, què és exactament una persona trans i en què quina és exactament la definició correcta i assenyada, no?, del que és una persona trans?
Una persona trans, bàsicament, és una persona que el seu gènere de naixement no està en concordància amb com sent ell o ella el gènere. També crec que tenim la idea de que una persona trans ha de ser una persona que s'hormona, ha de ser una persona que s'opera i no té res a veure. Hi ha persones trans que no volen passar per processos quirúrgics, hi ha persones trans que no volen passar per processos hormonals i això no treu que aquestes persones se sentin o home o dona o persona no binària, perquè també entra dins del paraigües trans, o persona que vol transgredir el seu gènere i visibilitzar-lo d'una altra manera diferent a la norma establerta.
A nivell històric sempre s'ha destacat també el paper de les persones trans en les primeres manifestacions, tant als Estats Units, a nivell estatal, al nostre país. Realment, i una mica en el sentit també del que comentàvem anteriorment, han sigut reconegudes suficientment el seu paper, sobretot als inicis de les primeres reivindicacions? Perquè ara sí que hi ha pogut haver-hi moments, sobretot fa més anys, ara no ho sé, però que com que s'han vist arraconades, no?, de la primera línia, també.
Sí, bueno, tothom sap que Stonewall va començar per les dones trans i per les dones trans racialitzades. I aquestes persones, al final, és el que tu dius, no?, han quedat en segon lloc. Sempre han hagut com col·lectius que quan han agafat una mica de poder no han invisibilitzat els altres, no? I en el cas, això va passar en el cas dels Estats Units, però bueno, en el cas espanyol doncs, sempre ha sigut una mica el mateix. Les persones trans van ser sempre les primeres que van posar el seu cos i la resta del col·lectiu va venir després. Però sí, bueno, és injust que hi hagi una discriminació tant a les persones trans com a les persones trans racialitzades, en aquest cas, que van ser les pioneres, no?, en el moviment.
Poc després, dos dies després d'aquest 31 de març, el proper 2 d'abril a les 6 de la tarda, es convoca la taula LGTBIQ+, del Prat, que no és ni de bon tros la primera, definit també com un espai de trobada per impulsar accions i polítiques d'inclusió al municipi. Explica'ns per la gent que no conegui, que també és una plataforma oberta per qui vulgui participar, perdó, de què consten i com funcionen exactament aquestes taules.
Sí, les taules LGTBIQ+, les organitza l'Ajuntament, s'organitza des de Feminismes a Casa d'en Puig i fa una crida a totes les persones, tant del col·lectiu com persones que no formen part del col·lectiu, a participar. Per un costat, des de l'Ajuntament s'informa de les accions que faran durant l'any, es fa com especial èmfasi al Dia de l'Orgull, i després pues, a nosaltres com Orgull Pota Blava ens inviten també per poder explicar quines activitats tenim nosaltres planejades a nivell d'associació i fer una mica de difusió, però també està plantejat per persones particulars que vulguin saber del tema, que vulguin implicar-se o donar la seva opinió o inclús donar idees, tant de cara a idees i propostes d'activitats per l'Ajuntament com idees i propostes cap a nosaltres, Orgull. O sigui que, contra més gent vingui i més gent diversa vingui, molt millor.
Doncs, Marta, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé també al seguit d'actes que organitzeu dilluns i seguim en contacte.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
como en de fe.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Roll and I'll just feel something.
But I